A Ràdio Vilafranca ens acompanya la Màriam Camacho, delegada de la CGT i docent a l'Institut de la Girada. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem estat escoltant companys que estan al capdavant d'escoles, de centres de secundària, a presentar aquesta oferta educativa pel proper curs. I hem convidat la Màriam per conèixer una mica la cara B, les mancances d'aquest sistema educatiu. Justament són unes mancances que ara tots tenim molt presents perquè esteu en lluita, esteu mobilitzats i reivindicant. Anem a conèixer a fons què demaneu. Comencem, per exemple, per les ràtios d'alumnes.
Sí, tant. Es demana que hi hagi un descens de les ràtios, una baixada de les ràtios. Les ràtios, al final, per qui no ho sàpiga, és el número d'alumnes que hi ha a dintre d'una aula. Aleshores, a Catalunya està a la cua de l'Estat, és a dir, és la que té les ràtios més altes respecte a la resta de l'Estat. I això què implica? Implica, doncs, que depèn del curs, pots arribar a tenir 33 alumnes, per exemple, a secundària i fins a 35 a batxillerat.
A Vilafranca hi ha aules amb 40 a batxillerat.
Sí, perquè fan sempre diuen màxim 35 de ràtio, però després hi ha aquest 10% d'augment pel que és la matrícula viva, que és un cop ja s'han tancat les matriculacions, doncs tota aquella gent que ve ja ha d'estar escolaritzada o es vol escolaritzar, i per tant fan aquest petit augment i encara s'ajusta i puja una mica més aquest nombre d'alumnes que tenim a l'aula. I clar, quin és el problema? D'una banda, hi ha pues, un sol professor, un sol docent per aquesta quantitat d'alumnes, imagineu pues, 30, 32 alumnes. Dintre d'aquests 32 alumnes, als docents se'ns demana que tinguem una atenció individualitzada cap a aquests alumnes, perquè cada vegada també la diversitat és més gran, i això implica que has d'estar tant per un alumne que té un dubte sobre el que estàs explicant, tant fent pues, potser una adaptació en el sentit d'acompanyar un alumne que té una necessitat educativa concreta, des d'autisme, per exemple, que es desregula o que has de fer un acompanyament, acompanyar-lo també en els casos que hi ha dislèxia, per ajudar a entendre l'enunciat, o diferents necessitats que ens trobem dintre de l'aula.
Per tant, és inviable.
És inviable, mentre expliques i ensenyes un tema que ha d'entendre tothom, no? Aleshores, clar, és impossible.
Una altra qüestió que sentim a parlar-ne molt, i no sé si tots entenem què vol dir, l'escola inclusiva. Una de les demandes és que, per garantir aquesta escola inclusiva, calen més recursos específics, més professionals especialitzats i més ben retribuïts.
Totalment. El tema de la inclusiva és com la gran mentida o el gran gol que ens han colat. L'escola inclusiva és un dret, tot l'alumnat tingui la diversitat que tingui ha de ser atès, però el problema és que han desplegat un decret sense recursos, sense realment posar-hi una inversió al darrere. Què implica això? Doncs, com et comentava abans, aquestes aules que ja estan molt plenes d'alumnat, amb aquestes necessitats educatives que tenen, sense aquest recolzament i acompanyament. És a dir, tant ens falten vetlladores, ens falten gent del PAE, que seria la d'atenció educativa, integradors, educadors, auxiliars d'educació especial, no? Que facin aquest acompanyament, perquè ara mateix, en molts casos, l'està fent només el professor. Per tant, aquest decret d'inclusiva que es va desplegar no ha anat acompanyat dels recursos suficients per poder tenir una educació inclusiva real.
Anem més enllà de l'aula, perquè una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula és la reducció de la sobrecàrrega de feina i de la paperassa, de la burocràcia.
Totalment, la burocràcia o burocràcia, no? que cada vegada és més gran. Cada vegada hem d'emplenar més informes, hem de fer més seguiments, hem de fer prendre acte de totes les reunions, prendre acte de moltes coses, a banda de generar cada any unes programacions que després tot això queda en un calaix i ningú s'ho mira. Aleshores, en comptes de poder dedicar hores i temps al que realment necessitem, que és estar pel nostre alumnat, preparar les classes, el que ens demanen és que cada vegada emplenem més informes, més papers, i això ens deixa molt poc temps pel que realment importa.
Una altra qüestió és l'estat de les instal·lacions educatives, d'instituts, d'escoles.
Sí, sí. Aquí a la comarca tenim alguna escola que ja ha sortit, la de Gelida, per exemple, no? O instituts o escoles amb barracons. Hi ha una manca també d'aquests recursos, d'aquests pressupostos, per tenir un manteniment real dels edificis i crear-ne de nou si cal. Hi ha centres que porten moltíssims anys en barracons i directament ja el departament diu que ja no pensa construir una escola nova, sinó que es quedaran en barracons. Aleshores, clar, hi ha una part de la partida dels pressupostos que sí que ens permeten, doncs, comprar impressores 3D o comprar robots o, no?, amb fons europeus, que està superbé, però clar, si no tenim la base, que és tenir unes instal·lacions on els nanos i les treballadores estiguin realment bé, doncs no té gaire sentit això.
I aquí hi hem d'afegir el canvi climàtic i l'adequació d'aquestes aules a temperatures molt més altes del que estem acostumats i pel que estaven dissenyades i pensades en el seu dia.
Totalment. És escandalós, això. Jo no sé com les famílies, els alumnes i tots no sortim al carrer, perquè a l'estiu ja sabem que les temperatures han anat augmentant cada vegada més. Aquestes instal·lacions tampoc no estan adequades. De fet, diria que és l'únic equipament públic que no tenen aire condicionat als instituts. Sí que tenim calefacció, però no tenim aire condicionat. I si us podeu imaginar, no?, una aula amb 30 adolescents, no?, on hi toca el sol, on fa molta calor i on es superen a vegades els 40 graus a dintre l'aula, i la solució que et dona el departament és que per la nit facis ventilació creuada i que durant el dia posis un ventilador que no arriba ni a moure una mica l'aire que hi ha a les classes, no? Vull dir, això és un tema que realment m'estranya com no les famílies, els propis alumnes no surten més i es queixen perquè són unes condicions que nosaltres, si estiguéssim en un altre lloc, no?, o a la feina mateix, si s'hi trobessin, no es tolerarien.
També heu posat sobre la taula una petició de més democràcia als centres. Què vol dir? Què demaneu?
Què passa? Que cada vegada, arrel dels diferents decrets que s'han anat desplegant, el decret de direccions, el decret d'autonomia de centres, els claustres, que normalment havien estat democràtics i la força de l'institut sortia dels propis claustres, de tot el professorat, ha quedat relegada a uns claustres merament informatius, on al final tot ve donat, no?, les direccions dels centres, doncs n'hi haurà algunes que tindran més bona voluntat, que també n'hi han, però n'hi han d'altres que simplement venen i imposen el que creuen, no? I al final aquesta democràcia s'ha anat perdent. Així com, per exemple, amb el decret de plantilles, no?, aquesta part de les places perfilades que es poden anar reclamant a diferents docents, i en alguns casos, doncs, els directors fan una bona feina i reclamen, diguem, aquests docents perquè tenen un perfil concret, però en altres casos és una eina més de tenir subordinat a la persona que està allà, i si et portes bé et reclamo, i si em dones una mica de guerra, pues no et reclamaré. I això està passant al centre i és un dia a dia que ens hi trobem. A banda d'això, també el tema, per exemple, dels perfils i reclamar fa que sigui una mica com una mena de privatització, en el sentit que al final és com si fos una empresa, no?, que, vale, jo trio tu, a tu no, i després a sobre d'aquestes places pues hi ha funcionaris que no hi poden accedir, que potser tindrien dret a accedir-hi simplement perquè hi ha hagut aquest perfil concret que s'ha reclamat, no?
I hem deixat pel final, Marian, l'increment salarial que professors i la resta de personal vinculat als centres.
Exacte. Sí, el tema salarial, al final, no és un augment de sou, simplement és una actualització salarial, perquè portem des del 2008 que es va congelar, van haver-hi unes retallades i no s'han acabat de revertir aquestes retallades, tampoc no hi ha hagut un augment salarial i això suposa una pèrdua del poder adquisitiu d'un 25%. Aleshores, què passa? Que a nivell privat, no?, o a nivell de convenis, hi ha aquesta regularització amb l'IPC que es va pujant, segons convenis va pujant. Nosaltres això no ho tenim, que és una de les coses que també s'està reclamant, no?, de dir, hem perdut poder adquisitiu. I a banda, si no seiem, negociem i apretem, no es fa aquest augment conforme van pujant els preus i el nivell de vida, no? Aleshores, una de les coses que demanem és també aquest augment de sou en el sentit de recuperar tot aquest poder adquisitiu que hem perdut en aquests anys.
Aquesta és la situació, aquestes són les demandes del professorat i estan en peu de guerra, com sabeu. Les mobilitzacions continuen perquè la proposta que fa el departament no els convenç. I les properes seran el mes de març. Prepareu una setmana de mobilitzacions arreu del país.
Sí, correcte. De manera unitària s'ha decidit que del 16 al 20 de març, durant la setmana hi haurà per diferents serveis territorials aquestes vagues. És una manera també de que tots els docents puguin fer aquesta vaga i que no suposi tampoc una despesa econòmica molt, molt bèstia, i aleshores el que s'ha decidit és que siguin dos dies, no? Un a l'últim, que és el divendres dia 20, que serà conjunta a tota Catalunya i amb manifestació a Barcelona i tal, i després de dilluns a dijous, doncs a diferents serveis territorials. En el nostre cas és el dia 17 de març, que és el dimarts, i som Terres de l'Ebre, serveis territorials Penedès i serveis territorials de Tarragona.
Moltes gràcies, Marian Camacho, per haver-nos vingut a explicar les demandes del professorat.
Gràcies a vosaltres.
Sort.